I migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
A superar una leyenda como esto, estoy muy orgulloso de mí mismo. Muchísimas gracias por el apoyo. No pienso parar aquí, ojalá por más. Sobre todo lo que es más importante, objetivo colectivo, permanecer en primera.
1:05 minuts, dilluns 13 d'abril. Bon dia. Vedat Muriqi ha fet història. El davanter ja és el màxim golejador del Mallorca a primera divisió. Amb Bernat Nadal al control tècnic, començant les portes d'avui. Vedat Muriqi s'ha convertit en tota una llegenda del mallorquinisme. Amb el doblet d'ahir davant el Rayo Vallecano, a Son Moix, el Kosovà suma 55 dianes, que se diu aviat i supera el rècord de 54 que feia més de 20 anys ostentava el mític Samuel Eto'o. El Pirata suma 21 gols i es troba a només dos del màxim golejador, el jugador del Madrid, Kylian Mbappé.
Yo le dije siempre que no es mi rival, porque parece que Mbappé es de otro mundo, pero como estoy así, si sigo así hasta el final, se ve que es posible, pero la verdad te digo todo con mi honestidad, lo que tengo dentro, que no me importa, la verdad, porque yo quiero seguir mi camino. Yo creo que tenemos caminos totalmente diferentes con lo de Mbappé. Hay que ser honesto, esos años, ese año como 21 gol hasta ahora, no va a pasar siempre, pero estoy intentando aprovechar hasta el máximo, hasta la última jornada, y lo que ha dicho siempre es importante, objetivo colectivo.
Muriqi, que ha fet història, i el davanter va ser clau en la victòria importantíssima del Mallorca contra el Rayo Vallecano per 3-0, que situa el conjunt vermell en 34 punts a la classificació a 2 de la zona de descens que marca l'Elx. És el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis.
Involucramos a dos equipos más con este triunfo, con el Rayo, el Valencia, bueno, como se dice, cada hay un atraco de muchos equipos que todavía van a tener que pelear hasta el final. Nosotros somos uno de esos. Creo que quedó reflejado en el campo que el equipo, el grupo, es consciente de lo que se juega cada partido.
Pràcticament no va fallar cap dels candidats al descens en aquesta jornada, i com deia Martín de Michelis, aquest darrer lloc de descens que ara ocupa l'Elx, mare meva, hi ha una traquelada d'equips. Ara mateix l'Elx té 32 punts i se situa en aquesta posició de descens, però atenció, perquè tenim a l'Alavés en 33, Sevilla i Mallorca en 34, i se fiquen de ple dins aquesta pomada el Rayo Vallecano i el pròxim rival del Mallorca, el València, que sumen 35 punts. A la primera federació, victòria també important de la U d'Eivissa per 2-1 contra el Torremolinos. Això sí, un triomf que no fa que el conjunt Pitiú s'acosti a la zona de play-off, que continua a 7 punts. Això sí, s'allunya un puntet de la zona de descens. Ara la U d'Eivissa es troba a 4 punts de la zona vermella. És el tècnic de la UD, Miguel Álvarez.
Hemos centrado mal al partido, pero creo que también hay que resaltar el comportamiento que ha tenido el equipo, que ya últimamente no habíamos remontado nunca, pero sí que habíamos como el día 0-2 de Alcorcón, y creo que el equipo se ha rehecho y sobre todo creo que la segunda parte creo que hemos sido muy superiores al rival. Al final, cuando los chicos tienen tranquilidad, los entrenadores tenemos tranquilidad, somos mejores entrenadores y mejores jugadores.
I a la segona federació, el Porreres ja ha consumat el seu descens de categoria. A la tercera federació, l'Atlètic Balears es consolida a la segona posició. El Poblense, també gran victòria, també es consolida a la zona de play-off. La Societat Esportiva Eivissa ocupa posició de play-out i l'Andratx, que va tornar a perdre, ho va fer contra l'Atlètic Balears, té ja peu i mig, també a la tercera divisió. Tot d'una, ho analitzant tot amb els nostres habituals de cada dilluns, en Toni Fuster, en David Gui i Tomàs Gibert. 1:09.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Avui de 1:10, començant aquest primer Esport 3 migdia de la setmana. Ja és habitual, cada dilluns. Bé, la setmana passada va ser dimarts, però cada setmana començam amb alegria, sobretot pel que fa al Mallorca, perquè darrerament el conjunt de Martín de Michelis no atura de guanyar, segona victòria consecutiva ahir a Sant Moix, després de guanyar el Madrid la setmana passada. Ahir el Rayo Vallecano va caure a l'estadi. Obrim micròfons. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
Hola, Miqui, bon dia. Bon
que
dia
bé començàvem la setmana darrerament,
sí. Sí, sí.
Després
d'aquestes victòries consecutives, dues victòries consecutives del Mallorca, i aquesta entrada de Martín de Michelis, que de 5 partits, 3 victòries, un empat, una derrota, ha canviat l'equip completament de cara, i per tant, ara comença a guanyar, surt de les posicions de descens, i cada vegada està més a prop la permanència.
10 de 15, suma de Michelis a la banqueta vermella. Tomàs Gibert, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem, que complicat és guanyar dos partits seguits, també fer-ho com a local a casa, però el Mallorca no va fallar, gran partit del conjunt de Michelis, i una altra victòria clau. Ara ho comentarem tot, perquè els rivals directes van guanyar pràcticament tots, per tant no se podia fallar, i no ho va fer el Mallorca.
Sí, se posava a fer, veient els partits de rivals en els que està lluitant el Mallorca, que van guanyar pràcticament tots, era l'obligació fer-ho, i el Mallorca, és veritat que jo crec que va ser el millor partit que hem vist aquesta temporada a Sant Moix.
Va ser una rebaixa rodó. David Gui, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Victòria del Mallorca i en Vedat Morici, que va fer història, 55 gols, i que supera per un a un amic teu, com en Samuel.
Bueno, rècords estan per això, no?
Clar que sí.
Enhorabona. És vera que era un rècord difícil i que feia molts anys que no s'havia romput, però estan per això. I si damunt ho aconsegueix un Moriqui que ho és tot i ho dona tot per aquest equip, perquè se li ha de reconèixer, enhorabona, i la llàstima és que aquests gols no serveixen, no, entre cometes, no tenen el mateix valor que que feia en Samuel, no? Que era de la part alta de la classificació.
Lluitaves per altres coses.
Sí,
eh?
és una llàstima, perquè ahir ho comentàvem, no? És una pena que no tinguin aquell llustre d'un jugador.
És una pena i una sort tenir Moriqui,
bueno,
perquè
clar,
en les condicions que està, sí, tu lleva-li sí, aquest sí, 21 gols,
si no seria...
On estaria el Mallorca?
On estaria? Ja t'ho dic jo, segona.
Segona.
Ja no em portaria sortir a jugar. Toni, dos gols històrics, vas cantar ahir a Sant Moix, eh?
Sí, i ja n'acumula 21 aquesta temporada. Vedat Morici, que revaloritza com un dels pilars fonamentals, tant esportiu com econòmic, de la institució. I en això afegim els 34 punts ara mateix del Mallorca. Jo crec que amb tot això no podem anar ben contents. No està fet, ni molt manco. Queden 7 jornades per acabar la Lliga. No ha estat una setmana rodona, perquè...
Perdona, falta el llevant, guanyar,
l'El va guanyar, el Sevilla ha guanyat, l'Oviedo va guanyar, de tota forma l'Oviedo ho té molt, molt complicat, també, però bé, ells i Sevilla van guanyar, per tant, i va, l'Abel va empatar dins Sant Sebastià, un camp complicat, tant de bo que el Mallorca també va aconseguir la victòria. Però una jornada manco, i per tant...
I tres punts més, clar que sí, Fuster. Ara tot d'una ho repassam tot, però abans jo crec que avui, més que mai, hem d'escoltar com vàrem viure, com va narrar Toni Fuster, la victòria del Mallorca contra el Rayo Vallecano, i també, sobretot, aquests dos gols, sobretot el segon de Vedat Muriqi, que va fer que el davanter kosovà ja sigui llegenda del mallorquinisme.
Comença el partit. El Mallorca surt del descens en aquest mateix moment.
Repartía el juego por las bandas.
Pilota de l'Arcé, la pella morda de la remata, fora! Pablo Torre li pega directe a porta. Vamos. Futura! Dani Cárdenas!
Resolvía con gran acierto en el remate.
L'humo de cara al porter, l'humo cap a esquerra.
Gol! Jo crec que no ho és.
Fora,
pilota penjada!
Boníssim!
Pirata, 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 Boníssim!
Pensaria el gol!
Història, 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 història! Història, història, història del Mallorca! Marca el Mallorca! Remata Boníssim! Gol del pirata!
Sempre estava en les cruzades.
Boníssim toca amb el caca per darrere, darrere obre, joc a l'esquerra per Mojica, Mojica, a veure si pot penjar bé aquesta pilota. Oh. Pablo Torre remata, el pal! Oh. El pal! Pablo Torre la penja, remata, gol! Gol! Jan, 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 Virgili!
Bueno.
No hi ha temps per més, final, s'acaba el partit, que repiquin!
Boníssim, Boníssim, Boníssim. Crida a l'estadi de Somos, que de ben segur... En un segon es tornarà a demanar la pilota d'O per Vedat Muriqi, que ha fet 55 gols amb el Mallorca Primera Divisió.
Muchísimas gracias por el apoyo. No pienso parar aquí, ojalá, ojalá por más.
Gran muntatge del nostre tècnic Bernat Nadal amb aquest dia històric per Vedat Muriqi, que supera a Samuel Eto'o, el protagonista d'aquesta cançó. 55 gols, Vedat Muriqi 54, Samuel Eto'o. Ja per anar tancant amb el tema Muriqi, quin gran rendiment aquesta temporada del davanter kosovà, David, qui mos anava a dir, és cert que és un golejador, és cert que fa una feinada, però és que marca gols i no atura de defensar, atacar, va per amunt, va per avall, és un autèntic crac, eh?
Jo penso que...
I Faner.
Els davanters tenen una cosa, quan tenen la guixa per amunt, li va tot en el peu, sí, li peguen en el cap, va cap endedins i després...
Cap a ruta, no? Quan els delanteros són ratxeros, han d'aprofitar quan tenen aquestes ratxes, sí, sí. Que tot el que toquen se'n va cap endedins.
És realment increïble. I no és, això, amb això no li llep mèrit en els davanters, perquè no només inclouen... Però és que és cert, és a dir, ahir totes les pilotes que té van cap endedins, falla un penalti, fa gol, fa un dia un penalti, però d'escat, del següent partit marca, que és el més important dels davanters, no? Tenir aquella dinàmica positiva de sumar... que és la seva benzina, no? Independentment
del treball. I més, perdona, David, amb el cop dur també anímic que va tenir fa dues setmanes amb l'eliminació de Kosovo de la repesca del Mundial.
Però tot una marca.
Sí.
És a dir, no té una pausa de dos, tres mesos sense marcar, i això és el que li dona benzina, no? A part que jo crec que és un dels jugadors més compromesos de que va arribar.
I humilt,
I sobretot...
Don Beneit el gol.
Sí.
Mm. Un altre fitxatge d'hivern.
Humilitat.
Samuel Eto'o i ell, dos fitxatges d'hivern.
Humilitat que té... Però antes, quan venim, estàvem parlant, si analitzes els gols que fa, com pot ser que Muriqi en el primer gol estigui tot sol en el segon palo? O sigui, deixa qualsevol per Muriqi, que està tot sol.
I en el segon arriba tot sol.
I en el segon arriba tot sol.
Aquestes tres marques...
Jo crec que és una cosa que està més que xerrada dels equips, quin jugador es diferencial en aquests moments a l'hora de...
De fet, Tomàs, jo vaig llegir el dia anterior declaració de Íñigo, que sabia que en Muriqui marcava cada partit que jugava contra ells.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ja li tenia por.
Ja li tenia por. I avui, quan posi el vídeo demà, bueno, en fi, pareixerà...
És cert que va rematar tot sol, però també el mèrit del Mallorca, que és una gran acció a pilota aturada, que ara...
Ha anat a dins,
eh? Ha anat a dins, també.
No. Jorge de Frutor en va tenir una claríssima, claríssima.
Inenteca de cap.
Inenteca, i no va anar a dins, però s'ha d'empedar Muriqui.
Però el que diu, perquè ara la té girada.
Jo crec que mira, ho analitzava un poc quan venim fent la xerrada, no? I si tu agafes Efecto de Michel i el que tu vulguis, però, Toni, si a tu te diuen que la defensa serà la que és, que jugarà per davant en ser líder,
locura,
que en Morlán anirà per l'esquerra, que en Samu Costa per la dreta...
Sí, sortim en dubtes, sortim en dubtes.
No, i treu 6 punts, no, i que el Lubumbo serà...
No ho tenim clar, guanyant el Ranyo, no ho teníem gent no, clar.
Fa un mes i mig, te planten aquesta alineació davant Sacari i dius, escolta...
Estem morts.
Però perquè vegeu com canvien les coses amb un nou entrenador, i són els mateixos jugadors.
No són els mateixos jugadors.
Són els mateixos.
No,
el rendiment no és el mateix. La mentalitat ha canviat pintura, l'actitud, o el gàner, o la forma de jugar, el dibuix, han canviat moltes coses.
No, home, li preocupa... Li feien el llit a Rassate, no?
No, no se culpa a l'entrenador sempre, que té la seva part per als jugadors. Escolta, no li posaven la mateixa intensitat, no hi havia la mateixa comunió, no hi havia moltíssimes coses que ara hi són.
Per això.
Hi ha un altre detall
que... I gràcies a Martín de Michelis.
El mèrit en de Michelis també...
En de Michelis, o tu siguessis nat. Un canvi, necessitava un canvi.
Però n'ha fet molts, Tomàs.
No, me refereix que és canvi en general d'entrenador.
Però també en mèrit de Michelis pren aquestes decisions que deien David que ningú s'hagués cregut fa un mes i mig.
Però jo entenc el que vol dir en Tomàs. És a dir, quan arriba un nou entrenador, analitza què és el que s'està fent fins ara.
Clar.
I jo, hi ha un punt que sí que li donen en de Michelis, que ha estat capaç de que l'equip s'enxufi, que és físicament aquest equip està un puntet per damunt de lo que estigui antes. I basta veure-ho a la pressió alta que com l'executa,
sí,
i com pressiona.
Però...
En 3 setmanes ha millorat tant físicament.
És el que t'he dit. No, però ho ha implementat. Cosa que aquella agressivitat que varen veure, i me'n vaig a la temporada primera d'en Jagoba, en el primer partit contra el Madrid, aquella pressió alta que anaven els jugadors a tot, això se torna a veure. Entonces, pot haver passat dues coses. Que el més probable és que els jugadors, de l'altra manera, deien...
Han canviat el xip.
Sí, i ara diuen, podemos, creemos i vamos a hacerlo.
Correcte. I no fluixa, perquè els jugadors varen demanar dia de descans demà, i de Michelli va dir que no. Un dia lliure, un dia, és que no se juga fins dimarts de la setmana que ve, tant dona, un dia lliure.
Toni, això és un canvi de Michelli. Aquí se li ha donat mèrit. I en el dibuix, perquè és vera que juguen d'una altra manera. Ara bé, jo crec que veiem a Darder on està... fa dos partits, i que continua i continuarà, perquè ho està fent bé, a tots nosaltres, mos haguessin dit fa 6 mesos, i dèiem, home, però si la seva jugada vora és àrea contrari.
Sí, el que passa és que en Sergi és un home que te pot organitzar perfectament l'equip, ¿vale? I el millor juga més endarrerit, perquè també el millor se troba més còmode a l'hora d'iniciar el joc del Mallorca.
I que tens en Pablo Torre, que t'està funcionant, hem de recordar passades en l'espai, vull dir, que està funcionant, que Morlanes se troba bé en aquest joc per l'esquerra, i que Samu Costa, de centre del camp, ha passat a la dreta.
Que sí.
La setmana passada vam entrevistar en Derdea, no me'n recordo si era dijous, sí, dijous passat, i mos va dir que se trobava molt còmode en aquesta situació de baixant a rebre i poder sortir més en la pilota jugada.
Però aquella ocasió no s'hagués donat mai. Perquè tenies més pivots, Mascarell, és que està jugant de central.
No, i hem de dir, perquè aquí qualque pitxa li ha dit, en Sergi Dede, que no ha estat a l'alçada.
Sí.
Ara està, eh?
Sí.
I era impensable, sí, sí. Pablo Torre, Sergi Dede, tots dos, d'inici. I la veritat és que, a part de Muricy, que va fer un bon partit, en línia general van fer tots un bon partit.
D'inici o no d'inici.
I Lugumbo dalt.
I el Lugumbo dalt, un altre jugador que també hi va estar francament bé, però també se'ls ha de dir quan estan bé. Jo crec que en Sergi Dede i Pablo Torre hi van estar francament bé i realment estan molt bé. I és aquest canvi que ha hagut en el Mallorca pràcticament des de l'arribada de Michel.
És que, a més, fixa't si te surt bé que la roda de premsa de dia antes dius que el que vols és deixar la porteria a zero.
Correcte.
És que te surt...
I va bé. Jugant amb en Mascarell i en David López de central, que varen fer un partit extraordinari, però, clar, també no és una parella del tot fiable. Han jugat un partit plegats en tota la seva vida. El segon va ser...
I que insisteix que el pivot defensiu que tens per davant no en Sergi Darder.
Correcte.
És a dir, que no és en Samu Costa, que dius, bueno, me pot ajudar molt, s'ajuda a centrar. No, és que jo crec que ara, és el que van comentar la setmana passada, aquesta dinàmica ja és mental.
Ara ve bufa a favor, ara.
Creuen... No, però el jugador Miqui se creu que pot en tot i que pot treure aquesta situació. I és el canvi fonamental, perquè després, si idea o si idiosincràsia de l'entrenador, permeti...
Sí,
que...
sí.
És que, i a cap,
no, no.
Hi ha una cosa que jo ahir me va agradar molt, que és sortir en porteria, és a dir, que no te marquin gol, però amb una actitud ofensiva. És a dir, el futbol també se pot plantejar d'una manera ofensiva i no rebre gol. Tomàs.
Correcte.
És a dir, no fa falta ficar una defensa de 5 per mantenir la porteria a 0. Jo crec que ahir De Micheli va fer aquesta lectura i per jo és de 10. És a dir, porteria a 0, però un equip ofensiu.
Sí, no m'ha cercat el gol.
Vull dir, a vegades, que sempre pensam que...
I el Leo Román també està en un moment...
Sí,
també,
però...
No?
Sí, però és que ahir sí. Tampoc... És que
si no va tenir molt de problemes, però el dia del Madrid... És que quan li arriben, pues...
No, i el dia del Madrid, per jo, va ser la clau,
sí, sí. Sí, sí.
És que si recuperant la tertúlia després del partit contra l'Elx...
Mare meva.
Bon anam a un descans, sí, perquè sí. No hi havia lliga la següent setmana, hi havia aturada per seleccions, Internacional del Mallorca que havien de sortir, que s'havien d'anar, i el Mallorca venia d'una mala imatge en el Martínez Valero, no?, contra l'Elx, que havia de dir que després vendria Real Madrid i Rayo Vallecano, d'or aquí en Madrid, veient dos seguits a casa, que el Mallorca faria 6 punts, 5 gols a favor.
Correcte.
I tan sols un en contra, i més en ser baixes de Rayo i de Valier, per exemple, no? En aquests dos...
És una locura. Ha caigut dret. I tant de bo. És a dir, la mar de bé, perquè ara te'n vas tranquil·la, tens una setmana...
Fins dimarts que ve.
Tens un altre final, tens una altra finalíssima, que sí, que
part de guanyar-la. T'imagines que sumen 3 partits consecutius no. A casa? Mare. A casa.
Nosaltres dèiem 5 o 6, sí, 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 i ja tens els 6, i ara també el València.
També podria ser històric, perquè guanyar 3 partits consecutius, això ho sol fer per ventura Barça-Madrid o l'Atleti de Madrid, però un equip...
Són tots a casa, també, eh?
Sí, però un equip de mitja taula...
No, complicat.
Mitja taula per avall.
Aquí estem estar en que les victòries te permetin... Fugir.
Sí.
D'aquella zona.
Sí. Però justament aquesta jornada no va acompanyar.
No va acompanyar.
L'Atlètic de Madrid surt en seu filial contra el Sevilla. L'Elche, que guanya, el Cerc ha ficat en el València de ple a la pomada, i el Mallorca ha ficat en el Rayo Vallecano.
I el Oviedo, que te guanya 0-3
en el Celta, sí, de Vigo.
I si avui guanya el Llevant en el Getafe, fiques allà
un pastel,
d'equipos que, bueno, tens menys possibilitat de caure o de...
El que passa que el Getafe s'està jugant a entrar a Europa.
Sí, clar. Però d'una ratxa tremenda.
A Europa. És que...
També s'ajudava el Celta i mira com li va anar contra l'Oviedo.
Pot ser que l'urgència del Llevant pesi molt més que, evidentment, l'urgència del Getafe en aquest partit. Però, bueno, m'aniria bé que no sumés. Ara, si lo bo que tenim ara és que afrontar aquests 7 partits que queden amb l'equip, amb aquest nivell d'actitud i d'ànim...
I que estem guanyant el golbaràs pràcticament a tots els de baix.
Aquest és important. El tenc contra l'Elche, el tenc contra el Sevilla i el tenc contra el Rayo Vallecano. Ara falta saber contra l'Alavés, contra l'Oviedo i contra el Llevant.
Contra l'Alavés va guanyar Son Moix, per tant, ja parteixen amb un poquet d'avantatge. Contra el València vas empatar a Mestalla, per tant, imagina't lo important que seria guanyar el València, perquè guanyar el València significaria 2 punts per damunt el València i més gol d'averatge a favor.
Que sí. I fixeu-vos que fa un parell de setmanes donaven per descendit tant a l'Oviedo com a Llevant.
Sí.
I el que tu dius, si avui guanya't, se fica dins la pomada, i l'Oviedo tampoc està tan en fora en la victòria d'ahir.
Sobretot perquè te converteixes en un equip perillós. És el que ara el Mallorca, l'equip que l'ha de tratar, en aquest cas el València, ja el veu d'una altra manera.
Clar.
Ja veu que ve amb una dinàmica de 2 partits, veure com juga...
Que t'ha guanyat en el Madrid.
Que t'ha guanyat, que com venen els jugadors, que estan enxufats i que clar, però... ja és perquè Raillo crec que està ja es baixa per tota la temporada, no?
Raillo i Mateo Josep.
I Mateo Josep. Però tu imagina't que haguessis de tenir Raillo i Valiant disponibles per el dimarts.
Ja.
Buah! Quin dibuix fas?
Què fas?
Sí. Mira, lo important és que el Mallorca ha reviscolat.
Ningú hagués pensat.
Perquè la classificació i la puntuació està molt prescuda. És a dir, llevat del Oviedo, estem tots ficats dins
la pomada.
Una pomada ara mateix que pot passar qualsevol cosa amb una victòria o una derrota.
Correcte.
Però parlant de 2 setmanes enrere, el Mallorca tenia molt de punts, o sigui, era candidat a baixar.
Totalment.
Era candidat. Ara ja no és tan candidat. Ara ho és, però n'hi ha molt més ficats. És a dir, tenint la permanència més a prop ara mateix, perquè el Mallorca ha sortit d'aquestes posicions de descens, que no el descens. Però això no està acabat encara. Va. Queden 3 jornades a casa, 3 jornades a Somoy, València, Villarreal i Oviedo, i 4 partits a fora. Vitori, que contra l'Alavés, a Girona, Getafe i Llevant.
Jo crec que després de Vitori se podrà saber. Sí. Aquest passat del partit de València i Vitori, jo crec que aquí és allà on realment se podrà saber com està el Mallorca de cara a mantenir-se.
Però, Tomàs, és que depenem tant dels altres resultats.
Sí, també, perquè mira, no pensaves ahir resultar qui va bé, no, abans que, de jugar el partit.
És que, a més, tu dius, vale, passen jornades, sí, però...
També ho comentàvem amb en Sergi, serà un poc muntanya russa, no? Perquè la setmana passada no em va guanyar cap, només el Mallorca, aquesta setmana te guanya tothom i dimarts qui ve, veurement què passa.
Però això t'obliga, Miqui, a que tu dius, vale, han passat 2 jornades, però me queden 15 punts encara per
i també perdona, un factor que pot ser determinant, que ja ho vam veure en el Pizjuán, és que hi ha equips que no se jugaran pràcticament res, perquè el Barça, si tot va com ha d'anar, serà campió quan faltin 3 jornades o 2. Mira l'Atlètic de Madrid, ja té la Champions assegurada, no pràcticament la Lliga, no pot fer res, i mira com se va presentant en el Pizjuán. Per tant, això també pot marcar, com els pensant que hi ha equips que tenen calendari molt complicat, però després te passen aquestes coses, que se'n va l'Atlètic de Madrid en sol suplent i perd, no?
Sí, és que...
O el Madrid, que va venir aquí sense en Vinícius i tal.
Però... Hi ha molt de factors, però sí que és vera que hi ha un avantatge, i mos ha passat moltes vegades, perquè hem viscut moltes coses d'aquestes aquí ja en sols anys, que ficar molta gent és interessant.
Perquè, sí, clar.
I ha passat, no? Mos pensàvem...
Cada setmana per xarxes socials posen el tant % de qui candidats en el descens. I fa un parell de setmana n'hi havia 3, però ja en surten 7. Està molt repartit, està
per 100. Aquí que ja han complit els seus objectius. A final, les darreres 3 jornades, l'únic que te pot jugar és un rècord de punts, de gols, és a dir, una mica per aquí. No, perquè...
Per allò penso, Toni, que el fet de que el dia de l'Elx mos trobam en que només hi ha un equip, que és l'Elx, ficat en nosaltres i mos jugam una posició, per dir-ho de qualque manera.
Ara
n'hi ha 4. I que faïn cap viu, perquè... M'entens?
I ojo al Sevilla, que té un calendari complicadíssim.
I el però en aquest calendari, fa una setmana comptàvem amb l'Atlètic de Madrid i mira com va anar.
Bueno, l'Atlètic de Madrid...
I el Mallorca no comptàvem amb guanyar el Madrid.
Sí, també. És que mirant només la part contrari. Aquí també el Madrid...
Han de ser positiu com en Fuster quan va començar el partit ahir, que van posar ser pilot en marxa i va dir que van de sortir els descens.
Exacte.
I era cert.
Era així.
Numèricament era així.
Era així.
Ara, jo crec que a l'hora de fer, i si analises el partit i analises un poc la situació, que crec que és de lo millor que mos podia passar, sincerament. Vull dir, anar a un entrenament, Tomàs, com a entrenador, veient el teu equip que ha reaccionat, que ja d'una dinàmica... Bueno, que ja no has tornat a jugar contra el Madrid, sinó que has passat un... Tal. Li has passat per damunt, portaria 0. Ostres, jo crec que això són 1.000 cavalls de força.
No, i tant. Ja ho van ser el Madrid, imagina't la victòria aquesta en Fondo Rayo.
I és efecte psicològic
d'aquesta victòria. Crec que és la primera vegada que ha guanyat 2 partits seguits al Mallorca.
Sí, tant. Figurat.
Sí, és que aquest efecte psicològic de la victòria del Madrid, sumada a que li has passat per damunt en el Rayo...
I no era fàcil, David, perquè tu vens de guanyar al Madrid i dius, bueno, el Rayo, ara... I normalment sol pinxar. I el Mallorca està capaç de treure 3 punts més.
Ho vas dir dimarts passat, Tomàs. Està molt bé guanyar al Madrid, però
de guanyar el Rayo.
És el Rayo. També aquest, bueno, aquest diumenge contra el Rayo Vallecano. 1:31 minuts, fent la primera aturada per la publicitat avui dilluns amb Antoni Fuster, en Tomàs Llibert i en David Gui, analitzant aquesta gran victòria d'ahir de la Mallorca per 3-0 contra el Rayo Vallecano. Aturada ràpida i tornant tot d'una.
IB3 Ràdio és esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera.
amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 34 minuts, continuem Esports 3 migdia i Betres Ràdio. Parlaven del calendari, de la classificació, que hi ha molt d'equips ficats en aquesta guerra per no baixar a segona divisió. El Mallorca suma dues victòries consecutives. Quina puntuació serà? Serà cara la permanència, no? Perquè la gent no falla. Jo crec que 41-42 vendrà justet, no?
I alerta.
Què dius?
I alerta, perquè és que...
42, sí, no?
Jo crec que això, per exemple, si avui el Llevant ja no guanya i l'Oviedo forada, te quedarà aquella plaça. Perquè jo crec que ja...
Guanyant... La tercera jo crec que anirà por allà, no?
És que jo et sumaria qualque punt més, perquè... És que n'hi ha molts, eh?
Tu penses molts. Que l'Elche, de 7 partits que queden, farà com a mínim 10 punts, no?
És que jo l'Elx no el si veig no els... igual. Ah. No el veig amb aquella dinàmica tan perdedora com en sa que venia. Però és que tampoc me veig a nosaltres que s'augmentar. Sí. Veig el Sevilla, és que... Sí. Clar, és complicat. Jo crec que aquest escenari, és veritat que és bo, perquè en el final sumes molta gent allà darrere i és que forada se queda, però després torna a pujar. Però queden tant de punts i tant de cruces que...
Jo crec que estarà entre Elx, Mallorca i Alavés.
Mallorca.
Sí. Ojo al Rayo, que jo el vaig veure...
Però el vaig veure ahir.
La jornada jo, 35, Rayo, a mi el Rayo m'agrada.
Sí, però ara jugarà partit d'Europa League.
Sí, sí.
Després, si se classifica com tot... Crec que és la final, ja, no?
Sí.
Semifinals.
Semifinals
de Conference League.
Conference League. Sí. Ostres, jo... A més, és que... El Rayo m'ha donat una sensació de desconnexió, perquè, insisteix...
Sí, però te venia de fer un molt bon partit,
sí,
no?
Sí, això sí, això sí. En sos titulars i tal, però...
Jo no ho sé, així com està tot, Miqui. Crec que és impossible ara... M'ho estan fent sí. Històries, però és que jo sí. Crec que ningú ara pot saber quin serà el tercer equip.
Impossible.
Si cauen l'Oviedo no. I el Llevant, que baixaràs, que està tot... Tan igualat i sorpreses. Sí. Vale la vez i t'empaten en 3 minuts. Quan te penses que guanyes, perds. L'Oviedo guanya dins el Celta, el Mallorca i el Madrid, saps? Està tan...
Si guanya el Llevant avui...
Oberta.
Encara hi ha més guerra, perquè... Perquè saboria...
Sí, però saboria. Ara mateix el València, per exemple, el València no està salvat. L'Espanyol té 38 punts.
I Girona també, crec.
L'Espanyol, és vera que ha agafat...
Espanyol, l'Atlètic Club i Girona.
Va fer, tenen va fer moltíssim la primera volta i viu de la primera volta. I ara mateix l'Espanyol...
Sí, però l'Espanyol...
Està amb una fletxa per avall.
No, però l'Espanyol no entrarà. A dos partits i no, tots és de baix.
No està salvat. El que passa no és la possibilitat...
Clar, però no... si tu dius no està salvat, està en 38... Això significa que estarà més cara que 40-41.
Sí.
És que parlaven d'aquest 40-41 i ara, així com està la situació, podria ser 40... De Michelí va parlar de que seria cara guanya.
Mm-hmm. Sí, sí. Seria més casa permanent. Me dóna la impressió, i insisteix, si guanya l'Elx, se veurà capacitat per estar dalt, per intentar salvar aquella segona plaça de descens. I el, ja dic, Rayo, Valenci... És que...
I tu no, Mallorca, també ho veu per 10 punts? Que és complicat.
Comences a analitzar i dius... Si jo som l'entrenador, si jo som en De Michelis...
Sí, jo crec que no? Mallorca en 8 bastaria. I demà... En 42, no? En 8.
Partit a partit.
Partit a partit,
sí,
així
és. No, 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 però sí que és veritat que t'has de veure guanyador.
És cert que Mallorca té una cosa, no sé si fou en contra, però de 7 partits que queden, 4 són contra rivals directíssims, com són el València, l'Oviedo,
el Levante... I això que
és bo, dolent. Ah, tornava a dir, no sé si és una bona notícia o dolenta, no estic segur, però...
I el València deu dir el mateix.
Exacte.
Le metemos al Mallorca mano...
I ho figam a baix.
I nos vamos para arriba. Jo, l'únic, o sigui, el que vull treure més positiu d'això és que l'equip ha canviat.
Sí, totalment.
A partir d'aquí, fer números, si mos quedarem o no, és fer un poc de pitonissó.
Sí, fer ratxes a la mà, sí.
Però jo crec que si hem de treure alguna cosa positiu, i en el que crec que el cos tècnic...
El mèrit de Michelis és molt elevat, perquè va arribar un vestidor...
No, tocat
anímic, de tot. No hi havia, però un gafaró. I en un partit, en una setmana, pràcticament, va enviar una miqueta la cara de l'equip.
Però fixa't, Miqui, que, per exemple, la setmana passada dèiem que el Sevilla... tenia una pinta dolenta, dolenta, te guanya i ja t'ha canviat de xip.
Ja reviscola.
Ja reviscola. Ja nosaltres el guanyem, reviscola.
Se posa poderosa.
Exactament. Sí. Els equips que perden una setmana, guanyes una setmana, en perds una altra, la setmana que perds te va una. La setmana que guanyes te creus que has tirat cap endavant.
I Lluís García Plaza.
Imagina't un Llevant-Sevilla la pròxima jornada. Hi ha un Mallorca-València, hi ha un Llevant-Sevilla, hi ha un Elx-Atlètic de Madrid... Rayo Espanyol, però bé, en principi aquests tres que són marcats
sí. Cada setmana...
O molt que la setmana que ve del Mallorca també sonada, dimarts el València i dissabte l'Alavés. També hi ha, un bon berenar. Com deia en David, l'importància és que el Mallorca ha canviat la cara en De Michelis, i ara una mala notícia seria, Toni, perquè no tenim de moment informació, però hem de recordar que Lubumbo, una de les atraccions de les darreres jornades del Mallorca, està fent gran partits el nou fitxatge del conjunt vermell del mercat d'hivern. Va sortir tocat i alerta perquè els isquios són lesions complicades.
Va canvi obligat. Canvi obligat. És veritat que possiblement se faria aquest canvi i hagués entrat en Virgili per ell, malgrat que hagués estat bé, no? Però...
Jo no crec que estigui per dimarts.
No ho crec. Si és una lesió muscular, és complicat.
A lo millor és una estrabada.
Sí, a lo millor no és una rotura. Si és una rotura, està descartat.
Sí,
està clar.
Però el club que diu, perquè el club, per veure que també amb aquestes coses... va molt alerta, i més ara amb en De Michelis, que està amagant tot el que pot, vull dir... Però...
El tema que la lesió com aquesta és un poc imprevisible, no pot posar un termini exacte, sí, perquè...
Perquè que ha jugat ha donat bon rendiment, o sigui, que ara mateix un jugador important...
És que li afegim, perquè no han xerrat d'ell, en Virgili. Mm-hmm. Un jugador que era absolutament indispensable a sons de titular.
Perquè que no jugava quan se'n va anar al Mundial...
Bueno, era un drama. Era un drama.
Vam estar a punt de suspendre la Lliga i tot. Que no jugava Virgili.
I fixa't ara. Sí. Vull dir, entra després un personatge que no sabem ni d'on surt, com és en Lubumbo, i té una participació, i insisteix, és que posava Morlanes per banda esquerra. No, és que és un rombo, un 4-4-3. Dibuixa-ho com tu, te doni la gana, a la pissarra, Tomàs, surt per mig esquerra amb Morlanes i en Samu Costa, que estigui en mi descamp, impressionant el poema a la dreta, a veure què passa. Ostres, és que, claro, i una cosa bona, que és que realment la peça d'en Virgili la tens.
Clar.
És a dir, que tu com a substitut tens en Jan Virgili, vull dir, no tenim aquell bajón, no?, que teníem.
Sí. Ara, per exemple, tens en Lubumbo i jugarà en Virgili.
Efectivament.
Tens en Virgili i has recuperat una miqueta en Asano, també, que seria substitut
en Virgili. I en Calumba, també, en Cumbula.
En Cumbula.
No va jugar, ahir va ser canvi, no?, central, en...
Sí,
Cumbula.
Sí.
Cumbula, no?
Va sortir. Correcte. Després, no havia jugat de final de gener, per lesió, va jugar un parell de minuts, sí.
Però és que és normal, perquè pensa que en aquest tram de Lliga... Si se li lesiona colca central, se li costipa o tal, necessita tirades que no tenia, no? Perquè ja sap que Raillo no estarà. I jo crec que intel·ligentment
aquest
el fa participar.
Aquest
invent
Mascarell, David López, ha estat bé, Volgrado, oh, aquesta dupla.
No m'agrada, però
qui
pot tossir.
Quina passada de Mascarell en el segon gol, passada llarga en l'esquerra en Pablo Torre,
Però és que jo crec que de la necessitat s'ha fet una virtut, no?
Sí,
perquè és que no hi havia... Vamos, jo crec que hi havia en el vestuari... A veure, que levante la mano el que quiera, quiera jugar allí. I no de que sorti ningú i de que dir, bueno, más cara, y tú tienes cara de haber jugado alguna vez, no? Això és com quan no te'n porte.
Mascarell, qualque vegada feia passa enrere, en línia de 5, qualque vegada, per això ja tenia una mica d'experiència en aquest tema, era el migcampista més defensiu quan havia jugat, Samu era un poc més ofensiu, en Mascarell. Bé, se va provar amb aquesta opció, no?, que hi havia. I per què se va provar? Perquè per aventura no se'n va fiar en aquell moment en David López, en Martín de Michelis, en el partit contra el Real Madrid. Va dir, no, ficarem de moment en Mascarell, veurem a veure com va.
Però és una locura. És una locura perquè, mira, tu, Raíl o Valgen, entre dos jugadors...
Dues institucions.
Eh? Dues institucions. Sí, sí. Que no els atens, jo trobo molt.
Sí, sí, sí.
I resulta que te fots a dos jugadors que pràcticament un no ha jugat en aquest puesto i l'altre ha jugat poc i te carregues en el Madrid i en el Rayo.
Sí, sí. I encaixa només
un gol. És que, de veres, és que és increïble.
No, i després, home, tenen la lectura després de... És que esteu pivot defensiu. No és en Samu Costa.
No és defensor.
Clar, és ofensiu. Estàs més exposat.
És ofensiu.
Saps? És vera que jo el que també he notat, potser físicament no està en el seu millor moment, tenim menys presència, recordeu-vos, quan feien passant en darrer, de banda esquerra, molt més centrat, perquè entrés per banda el lateral, veigués qui fos en aquell moment, no? No tenen tanta presència ofensiva, és veritat que fan qualque centro, va venir un gol...
Se dediquen més a defensar.
Sí.
Se dediquen més a defensar que atacar.
Sí. Ah, tot s'ha arreglat una miqueta, perquè també els laterals eren un coladero, i ara, mira, també s'han tancat un poc les bandes.
És una locura.
S'ha tancat...
Tot surt bé ara, Tomàs.
Sí. Amb una proposta, Miqui, ofensiva. Veure una pressió alta. Vèiem inclús en Morici demanant als seus companys que avancessin línies per pressionar lo antes possible la treta de porteria. Vull dir,
jugant en dues puntes...
Sí, jo crec que aquesta proposta és bona. I ojalà mos duri i mos faci sortir de
Pou.
Esperau, Tomàs, David, perquè en Toni Fuster riu, això és que n'ha pensat...
Tant de bo que començant la tertúlia a la 1:05, i en aquesta hora ja ho hem dit pràcticament tot, no? Perquè la culpa d'IV3 Televisió, que ara mateix estan cuinant un escarxofer en fograr i se... Molt fa despistar de mateix.
Que no te'n perd cap, Toni.
Han de dir per la gent que vulgui convidar a sopar en Fuster que el foie gras li encanta.
Ah, sí?
Sí.
El foie. I ara mateix vaig cuinar un escarxofer en foie gras i se va dir...
Anar-los dir el millor aquí 3 punts més.
Ara mateix.
Allò
que passa una segona. Porició ara mateix, no?
El conya fa riure. I gana.
Mare de Déu.
Mare meva, sí, no fa... no, en sèrio, té una pinta extraordinària, mare de Déu, sí. Ai, Déu meu, això sí, guanyar fa riure ja per anar acabant aquest sistema de Michelis amb aquest canvi i tot això que ha fet. Té molt de recorregut o perquè el Madrid te deixa jugar més i també perquè jugues a casa a Son Moix és més aplicable o trobeu que per anar, per exemple, a Mendizorroza pot anar així?
No, que no toqui res.
No toqui res.
Que ara va perfecte.
Més clar no ho ha pogut dir en Tomàs.
Sí, que no toqui res. És que el dibuix a vegades no és conseqüent en quant a un resultat.
Ja. És que, Tomàs, a més, jo crec que no hi ha pla B.
Exacte.
Ell va venir amb un dibuix, va dir, escolta, anem a 4-4-2, anem a provar això, aquest funcionament, aquest sistema, i en el final és el que... És que, a més, se li ha... reproduït la voluntat de l'entrenador.
Sí, sí, sí,
és a dir, quiero porteria 0 i 3 puntos.
Sí, sí.
I això se te converteix. Ara te da igual el rival. Probablement, si això fos un inici de lliga i tens una dinàmica, adaptaràs a lo millor un poquet el sistema de jugadors, perquè també pensa que se podria incorporar Valgent i Raíllo, si en circumstàncies normals, con lo qual es dibuixa, lo millor el podries canviar, perquè no crec que s'haguessis en Samu Costa allà. Jo crec que... No vull dir que morirà amb aquest sistema, perquè, escolta, a vegades...
Has de canviar.
Un punt i haurà de canviar.
Perquè
sí. Però jo crec que inclús... La part d'aquella que deia l'inici en Tomà, no? El jugador. El jugador té confiança en aquest sistema.
Ara té confiança, és així.
I aquest sistema...
Jo crec
que no l'ha de tocar. No.
I de veure què passa contra el València, un València ja ha parlat encant amb el Mallorca, perquè hem de parlar també de l'UD Eivissa, un València que arribarà a tocar també el seu entrenador perquè suma 3 derrotes en els darrers 4 partits i 3 derrotes doloroses perquè ha perdut contra l'Oviedo, ha perdut contra l'Elx i també ho va fer casa contra el Celta de Vigo.
És una finalíssima, també, per ells, pel València. Sí, una finalíssima pel València, per nosaltres també, però, ojito, perquè el Mallorca ve en sa fletxa per amunt i el València ve en sa fletxa per avall. En 3 derrotes consecutives davant rivals pràcticament des que no ha estat capaç de treure punts, anem a veure, perquè una derrota aquí a Son Moix, ojito, amb el València i en s'entrenador, que ja no, saben com és el València.
Però jo, sa lectura que fèiem antes, el València diu, més normal que mos toca el Mallorca.
Sí,
és
vera
que el veus d'una altra manera, perquè no ve en fletxa.
No ho sé si t'ho han dit tant, fa dues setmanes, millor sí.
Jo a lo millor m'estim més jugar contra l'Atlètic Madrid, contra el Barcelona, sí. En aquest moment. Mira l'Atlètic Madrid com va anar a Sevilla. Ja. Com va anar a Sevilla.
Una
verbena. És vera que pots jugar, són jugadors del primer equip i no tens res que dir. Però jo m'estim més el millor jugar contra aquests equips que ja no poden fer absolutament res, que és de baix, que sap que te pressiona i que te poden guanyar.
Sí. Ara, setmana tranquil·la, avui descans, demà entrenament.
Pendent del Lubumbo.
Dijous rostit, en principi. Pensa convidar el míster a la plantilla, el cos tècnic.
Un assado argentí,
així estava,
no? Sí.
Així estava pensat.
Ho va dir, no?, en roda de premsa, que el cos tècnic convidava a dinar a la plantilla.
I dilluns m'imagino que aquí concentrat, ja, per dimarts a les 7 de sora baixa, jugar aquest partit. Bé, veurem si es concentra o no, partit a les 7... per ventura no, per ventura dormen cada qual a casa seva i dimarts a les 7 aquest partit. No és una millor hora, és una llàstima, bueno. Dimarts dia laborable a les 7 de sora baixa, no tothom podrà anar a futbol. No, ahir eren 16.300, més o manco, d'aficionats, els 23.000 que van anar a dir al Madrid, imagina't, 100.000 manco, i contra el València és un partit on sí que és vera que s'aficiona a pitjar i se necessita aquesta assistència, però hi ha molta gent que no podrà anar.
Jo el dia del Madrid m'havia canviat 3 vegades de puesto.
Què dius? No tens número tu, sí.
Sí, però pensava que era 2 files més endavant i resulta que era 2 files més endarrere i més a l'esquerra.
Vas estar brillant, no van encertar una.
No, cony, però perdó, però és que va venir tothom.
Va venir tothom. Sí. Te vas embullar.
I vaig embullar esto jo, sí.
Vinga, 10 minuts per arribar a les dues, feint la darrera aturada. Hem de parlar de l'UD Eivissa, que va guanyar una victòria important perquè s'allunya del descens, però no ha fet que s'acostin al play-off, que continua a 7 punts de distància. I també acabarem parlant de segona federació, perquè ja és oficialment el Porreres equip de tercera. Ahir va consumar el seu descens de categoria. 10 minuts per les dues, aturada i tornant.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia. Amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
No, minuts per arribar a les dues. Antoni Fuster, no aturo de parlar de menjar. Està obsessionat, ens manté una llenada.
Ja estan fetes. Ara només falta que m'ho serveixin. Tomàs.
Mare de Déu.
Vinga, 8 minuts per les dues. Saludem el nostre company Víctor Sancho, perquè l'Eivissa va treure un resultat positiu. Es va retrobar la victòria contra el Torremolinos per 2-1. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Victòria per 2-1. No sé si tens tanta gana com Antoni Fuster, tu.
Aquesta hora ja toca.
Ja toca. Mira, sí.
sí, Víctor.
Escolta, Víctor, victòria important, 3 puntes, però, clar, t'allunyes del descens, ho dèiem, després d'aquestes derrotes que va patir l'Udivisa darrerament, ja també havien de mirar per avall. S'ha distanciat una miqueta de la zona baixa, però a dalt no, no fallen i continua amb la mateixa diferència, no?
Sí, sí, a veure, la situació no canvia gaire en aquest sentit. A veure, realment l'Eivissa ahir va guanyar, hi ha coses positives en aquest sentit, va remuntar un partit per primera vegada aquesta temporada, perquè no mai ho havia fet. Cada vegada que el rival es posava per davant, l'Eivissa la majoria de vegades perdia, alguna vegada empatava, i gairebé fa un any que no remuntava un partit, des de la temporada passada a darrers d'abril, davant el Fuenlabrada Camises, resultat mateix, 2-1, i ahir davant el Juventut, igual. El que passa és que realment l'Eivissa ahir va tenir trams molt dolents, fins que no va arribar al segon gol, va començar perdent, va igualar ràpid, això sí, però després va quedar completament diluït el joc de l'equip fins que no va fer 2 canvis el míster Miguel Álvarez en la primera part, en el minut 35. Una cosa molt habitual en Gémez, per exemple, l'anterior entrenador, però Miguel Álvarez va dir en roda de premsa que en tota la seva carrera no havia fet canvis en la primera meitat, va dir, i són més de 1000 partits a la seva esquena. Vull dir,
és curiós, no, David? Sí, sí. Tomàs, que un entrenador amb aquesta carrera, perquè si me diu, no, va començar a entrenar l'any passat, però un entrenador amb aquesta carrera tant d'anys en el futbol professional, també a segona B, no hagi fet mai canvis, no? És estrany, no?
Jo crec que són manies, a vegades.
Sí, no?
Sí.
No sé, és una cosa que no s'entén. O li ha anat molt bé sempre les primeres parts, o no prendre aquesta decisió, crida l'atenció. I de l'UD, Víctor, no te va acabar d'agradar, cert que la victòria és positiva, però sí, encara no... No te va agradar del tot, eh?
No, a veure, és que realment defensivament va estar molt malament. El que passa és que va jugar contra un rival que jo crec que és defensivament el més fluix que ha passat per Camises des dels darrers mesos. Bé, per ser just, tindria que fer un anàlisi complet de tots els rivals que han passat, però jo ahir veient el partit m'acostava recordar un rival tan dèbil defensivament, perquè ofensivament sí té alguns jugadors interessants, el Juventud de Torremolinos, però defensivament era molt fluix. El primer gol de l'Eslava és una rematada, sabent que tens l'Eslava de davanter, defensa l'àrea petita, l'equip molt malament, li deixa tot l'espai per anticipar-se, pareixia que jugava contra una defensa de cadets a l'Eivissa en aquesta acció. Però bé, l'Eivissa després a la segona meitat va jugar una mica millor, va tenir un poc més la pilota, va arribar més, no va sentenciar, que això també feia pensar al llarg del partit que potser podia finalment trobar-se algun al Torremolinos i igualar el partit, però no va ser així. I bé, a sumada 3, de nou, després de 5 jornades, que això sempre és interessant, però bé, els rivals de la zona alta no han afluixat, justament l'Europa, que era el darrer que marcava la zona del playoff, que portava una ratxa dolentíssima, ahir va guanyar. Vull dir, quan les coses no surten ni d'una manera ni d'una altra, així que està a 7 punts la zona de playoff. La setmana que ve, a veure, hi ha una possibilitat, Miqui, jugar a l'Eivissa a casa davant el Cué, que està gairebé descendit,
Sevilla,
podria,
no?,
descendir, el Sevilla Atlético, podria descendir aquí, és un altre partit a casa, ve de guanyar l'Eivissa, a veure si aquesta vegada sí contra el Cué suma de 3 l'Eivissa.
No s'hauria de repetir la trebucada contra el Vella.
És que aquesta és una altra. Ja. És que això ha passat més vegades
aquí.
Sí, és que ha passat moltes vegades això, també altres temporades. I a més hi ha partits entre rivals d'aquesta zona de playoff, el Cartagena, per exemple, que és juntament a l'Europa qui marca aquesta zona, jugada a casa de l'Eldense, l'Europa té que jugar fora al camp del San Luqueño, que està malament el San Luqueño, però no és un camp fàcil, el Terol rep l'Atlético Madrileño, que encara es juga el títol, perquè està a 2 punts del lideratge, l'Atlético Madrileño. Vull dir, si l'Eivissa guanyés i els equips que tenen partits complicats, que estan en aquesta cinquena, sisena, quarta plaça, no sumen de 3, encara podríem pensar, a lo millor, en un miracle d'aquí al final, però clar, és pensar en un miracle realment.
Víctor, què apostaries tu perquè entri a playoff a l'Eivissa?
No, és molt complicat. Mira, jo ahir feia una broma amb companys dels mitjans i me'n recordava de la temporada del descens de segona primera federació amb Lucas Alcaraz, la segona part del campionat, que jo deia que era un miracle que l'Eivissa es salvés. Jo crec que és pràcticament el mateix, perquè veien una mica com juga. Sobretot al final, la senyal màxima és el joc de l'equip, no? Vull dir, l'Eivissa guanya ahir perquè realment juga contra un rival molt dèbil i al final té més qualitat que el rival i pot treure el partit, no? Però és que no està jugant bé l'Eivissa, i això al final no te dona cap sensació. Quan, a vegades hi ha equips que arriben bé aquest darrer tram, que per punts ho tenen complicat, però estan jugant molt bé, i dius, mira, encara hi ha alguna opció, no? Perquè l'equip està en bona dinàmica, juga bé, es mostra superior als rivals, i tens alguna sensació. Ara mateix l'Eivissa no fa aquesta pinta, i no sé si en les 6 jornades que queden canviarà molt això.
Estem en el que dic sempre, que té molt d'equips per endavant, sí, per molt bé que ho faci, per molt bones sensacions que pugui donar i que guanyi, clar, és que ha de ser un... ha d'acompanyar tot, no? I això és molt...
I que sumen, i que són equips sí. competitius, i que volen...
Sí,
volen
són equips que no perden tres partits seguits, que sempre sumaran, no? Sí. Però bé, vora, mos aferrarem segurament si la UD guanya diumenge en el Sevilla Atleti, suma aquests tres puntets i s'acosta una miqueta en aquesta zona de play-off que la té a 7 punts. Víctor, gràcies. Diumenge a 12.
Gràcies.
UD, Eivissa, Sevilla, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I hem d'anar acabant. Toni Fuster, segona federació. Era qüestió de temps perquè la temporada ha estat bastant magreta. El Porreres va consumar el seu descens ahir.
Va perdre 2-0 de Barbastre i ja amb aquest resultat diu adeu a la categoria. A falta de 3 jornades per acabar. Ara reben l'Atleti Balears aquest pròxim cap de setmana, visitaran Sa Pobla Poblense i el darrer partit contra l'Alcoià.
És cert que l'alegria de pujar a segona federació és molt gran, però si no t'acompanya, si no va bé, la temporada se te fa a clubs com aquest se li fa eterna. Se li fa complicat.
Això significa que ets equip de tercera federació que perquè pujarà com a mínim un segon que jugarà els play-offs per pujar també, han d'anar ben preparats.
L'Andratx també ho té complicadíssim, no? La base categoria està a 8 punts de play-out i queden 9 partits, 9 punts per 9 punts per jugar, per tant també serà sí. si no és un miracle increïble.
I el CD Eivissa alerta.
Sí, perquè està en una mala dinàmica. Està aquí Guent, ara es troba en la posició de play-out, i per dalt, el Poblense imparable, no falla, victòria ahir, també l'Atlètic Balears, que se consolida segon, i el Poblense a zona
Poblense
de play-off.
Si guanya d'Interrassa, pràcticament ja tindrà fermat, no serà matemàtic, però amb moltíssimes possibilitats ja sí de...
Crec que som ara, després d'aquesta temporada
de
que
ha fet,
quedar de fora ara seria un drama.
M'escolta, si ara ja... En aquesta alçada, després d'estar tota la temporada, líder o segon o tercer, sí. caure de fora del play-off seria un drama. Au, idò! Han d'anar acabant. David Gui, alguna cosa més? Hem vist en aquesta setmana que mos espera sense futbol de primera?
Salut.
Salut, important, salut. Important. David, gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve, dimecres, perquè Mallorca juga dimarts contra el València, i dimecres farem la tertúlia. Tomàs, també, gràcies, com
Perfecte.
Sempre.
Álvaro Barroja serà l'àrbitre de la final de la Copa del Rei. No serà, finalment, cap col·legiat balear. Tampoc estaran ni d'assistent ni en el bar. Per tant, Javier Álvaro Barroja espitarà aquest partit entre l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat dissabte
a la Cartuja, a Sevilla. Vostè, gràcies.
Vinga.
T'escoltam els informatius. Segons per arribar a les dues, així que vam aquesta edició de dilluns d'Esport 3 migdia, com sempre, tornem demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu.
Són les dues.